COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya lidera el número de persones migrants que poden sol·licitar des d'avui la seva regulació. Del 500.000 de persones que acabaran accedint a la mesura a tot Espanya, 135.000 resideixen a Catalunya. Bé, la previsió és que hi hagi 200.000 sol·licituds a la nostra comunitat i la Fundació Ciutadania Global preveu que un 67% siguin validades. Bon migdia, sóc Sergi Tor i avui, 16 d'abril, comença el termini per la presentació de sol·licituds per via telemàtica a través del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i acaba el 30 de juny. També avui ja es pot demanar cita prèvia al telèfon 060 i presentar la sol·licitud de forma presencial, que començarà dilluns 20 d'abril. Aquesta és una de les qüestions, la bretxa digital. Sí que es pot trucar al 060, però la resta, sense internet, no hi ha cita. Hi ha dos sistemes, per tant, la telemàtica i la presencial amb cita prèvia a partir d'aquest dilluns. Per tant, pot haver-hi cues importants. Ara hi ha cues a consulats per informe de penals o a entitats socials per informes de vulnerabilitat. I de forma presencial, on s'han de presentar les sol·licituds? Doncs a les oficines d'estrangeria i de seguretat social habilitades i a les oficines de correus a les capitals provincials i localitats majors de 50.000 habitants. També hi ha perill de col·lapse a ajuntaments que es queixen d'una falta de reforç necessari per una bona atenció amb la sol·licitud de documentació. Podran accedir totes les persones estrangeres que hagin arribat a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i amb una estada de 5 mesos interromputs previs a la sol·licitud. La persona sol·licitant comptarà amb una autorització de residència i treball vàlida des del moment del registre i l'administració disposa de 3 mesos per resoldre l'expedient. Al cap i a la fi es tracta de regularitzar a persones que viuen aquí, que treballen amb i per nosaltres. La majoria amb feines de cuidadors de gent gran, amb el sector de la neteja, de recollir fruita, feines dures compartides, i que han de tenir els mateixos drets i obligacions del que neix aquí, sense diferències. A COPE Catalunya, Desiree García, responsable del programa laboral de Càritas, parla d'aquestes feines i de les persones que les estan fent.
Perquè de vegades no es comprèn que les persones no venen aquí a treballar i se'n van al seu país a dormir i compren el menjar en el seu país d'origen, sinó que venen aquí i estan aquí i tenen les mateixes despeses que nosaltres i el preu del tomàquet és el mateix. No? Hi ha com una infravaloració a vegades de la feina que fan aquestes persones.
Desiree García, a COPE Catalunya, posa l'accent amb la importància que per a aquestes persones és la seva regularització, clau també dins de la continuïtat laboral i també millora la cohesió social de la ciutadania.
Aquestes persones tindran accés a drets, però també a deures, com tots. I és important que puguin al final sentir-se ciutadans i ciutadanes d'allà on estan arrelant, perquè ja estan a les nostres comunitats, ja estan els nens escolaritzats. Vull dir, hi ha alguns que bueno, estan arrelant, que coneixen la llengua, que miren d'integrar-se, que intenten participar a lo millor del centre cívic o la biblioteca i tenen aquest greuge comparatiu de no tenir accés a drets i no tenir accés a deures. No poden entrar a una formació gratuïta del SOC, per exemple, per millorar la seva ocupabilitat.
I darrere d'un número, els 500.000 a tota Espanya, dels quals 135.000 a Catalunya, hi ha persones. I és el cas de la Bermar. Té 55 anys, és colombiana i avui és una persona feliç. Volem conèixer i aportar la seva història al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Berman, bona tarda, buenas tardes.
Bien. Buenas tardes, ¿cómo está? Saludo.
Para usted hoy supongo que es un día muy importante, ¿no?
Sí, bastante importante, porque estaba esperando era que saliera la noticia de la aprobación en el BOE, aunque ya tenía bastante rato actualizando toda la documentación para poder que llegara este día y no estar, como dice uno criollamente, dando carreras para hacer todo el proceso.
¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, en España, en Barcelona?
Dos años, seis meses.
¿Dónde está viviendo actualmente? ¿En qué zona?
en la ronda cerca de universidad.
Y claro, disponer de esta regularización para usted, supongo, que es una tranquilidad para sus derechos y también a la vez para sus obligaciones.
Claro, aunque ya yo tenía el proceso de asilo por resguardo internacional, yo el año pasado estuve trabajando en una entidad muy conocida acá en Barcelona, en el área de neteja o limpieza, pero me enfermé de COVID y no pude continuar trabajando, pero igual yo ya esta es mi segunda renovación de la tarjeta roja, que es con la que estoy acá en España. Estoy también con la responsabilidad de una niña de 7 años, que es mi nieta. Es mejor para cualquier proceso. Aparte de eso, vamos a tener como más estabilidad. Yo sí tendría que dentro de un año volver a renovar la residencia, pero mi nieta tiene la opción de 5 años con su residencia, que eso es bastante bueno para mí porque uno tiene como esa seguridad de que ella va a estar más protegida por ser también una persona vulnerable y menor de edad.
Tiene ahora que tener muchos muchos papeles, estar en este proceso de aportar toda la documentación requerida, Bermar.
Bueno, en realidad yo suponía, yo me estaba asesorando, yo pensaba que como yo tenía 2 años y algo acá, tenía que aportar toda esa cantidad de documentación, pero no la han simplificado y solo solicitan la de 5 meses, contando a partir de ahorita de abril que se aprobó, o sea, sería marzo, febrero, enero, diciembre y noviembre. Aportar los documentos que tenga desde noviembre hasta ahorita, hasta abril.
Bermar, mucha suerte. Ahora 3 meses tendrá la administración que responder a su solicitud y confiemos que sea positiva. Porque como usted muy bien dice, para usted y también para su nieta de únicamente 7 años es seguridad de cara al futuro. Gracias, Bermar, por su testimonio aquí en Migdia de COPE Cataluña.
No, gracias a usted por haberme tomado en cuenta para hablar un poco de este tema que es tan importante para todos los que estamos, o sea, somos migrantes, que de verdad esto es histórico. Yo estoy de verdad súper emocionada, estaba añorando una salida porque los que venimos de algunos países que hay convenios, más no tenemos respuesta favorable con lo de el asilo. Ya yo tenía 2 años y los meses que tengo y lo que hicieron fue renovarme la tarjeta roja, pero ni me la denegaban ni me la aprobaban. Entonces era estar como estar y no estar. Es algo que no teníamos como una connotación legal.
Estamos en la radio, es el imperio de la voz y su voz me está transmitiendo emoción, veritablemente. Un abrazo y mucha suerte, Bermar.
Igual, gracias.
La emoció de la Bermar. Anem ja tot seguit a serveis, per cert, quin bon dia, Sol, temperatures estables. El cap de setmana sí que hi haurà més pertorbacions, especialment pluja al Pirineu, però bé, d'això ja en parlarem, perquè avui hem de gaudir d'aquest dia. Temperatures actuals, en aquest cas a Tarragona 18, Barcelona 19, Lleida 25, Girona 26, mentre tant el Principat d'Andorra es troba a hores d'ara amb 13 graus. Anem al trànsit. Com s'està circulant a hores d'ara per Catalunya aquest migdia del dijous? Sílvia Dalamo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que hi ha bastant volum de trànsit a la Ronda del Litoral, sobretot a la zona de Sant Adrià en sentit Llobregat i en ambdós sentits també en sentit Llobregat. I en el cas de la C-17, una mica de lentitud a Mollet cap a Barcelona, però aquestes són les dues úniques incidències rellevants que hi ha en aquests moments. Emplaçar-vos, com sempre, que no abaixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara, al migdia de COPE Catalunya i Andorra, ens fixem en un debat de fons. Fins a quin punt el sistema penal garanteix la reinserció i què passa quan això no es produeix? Avui surt de la presó de Lleida Dino Marcelo Miller, un intern amb un historial molt greu. 3 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments violents. Té 56 anys i, segons informes penitenciaris, no s'ha rehabilitat ni ha participat en programes de tractament. Davant d'aquest escenari, el Ministeri Fiscal ha ordenat als Mossos d'Esquadra que facin un seguiment a partir de la seva sortida. Ara bé, aquí hi ha un element clau. Aquest control haurà de ser discret i no invasiu. És a dir, la policia no pot vulnerar els seus drets com un ciutadà lliure que és, a partir d'avui, una vegada complert la seva pena. No el poden geolocalitzar, ni intervenir-li el telèfon, ni obligar-li a dir on viu o on treballa. Només poden observar i recopilar informació per vies legals. Aquest cas no és nou perquè ja l'any 2020, després de passar 20 anys a la presó, Miller ja va sortir en llibertat. Aleshores també es va alertar el seu alt risc de reincidència i, efectivament, 4 mesos després va tornar a delinquir amb 2 atracaments violents en supermercats. Ara, 4 anys més tard, avui torna a quedar en llibertat. Per entendre millor aquest risc de reincidència, aquest agressiu comportament humà, si pot rehabilitar-se o no mitjançant la presó, hem parlat amb el doctor Bernat Tifón, que és psicòleg forense. Què ens ha explicat Yolanda Canales?
Doncs que quan hi ha un patró delictiu consolidat i no s'ha treballat la rehabilitació, com és el cas perquè, entre altres coses, ha rebutjat seguir programes de rehabilitació a la presó, el risc que la persona torni a delinquir és elevat. A més, cal entendre també el tipus de perfil que sovint hi ha darrere d'aquests casos, com ens explica el doctor Bernat Tifón.
Defineixen un tret de personalitat o un perfil de personalitat de tipus psicopàtic, que són persones que no tenen cap tipus de remordiment cap al sofriment de les seves víctimes, en aquest sentit, no? Inclús alguns d'ells disfruten amb el patiment de les víctimes. Aleshores, són capaços de desenvolupar un comportament antinormatiu, antijurídic, i que d'alguna manera no tenen cap tipus de contemplació a l'hora de saltar-se les regles i les normes establertes per la societat.
Ara bé, tot i aquest risc, la llei és clara. Un cop complerta la condemna, la persona recupera la llibertat.
És contradictori, sí, però clar, anem a veure, hem de partir de la base que des del punt de vista jurídic legal, si ha complert amb la pena privativa de llibertat que li marca la sentència, siguin 12, 6, 9, 20 anys de presó, doncs al principi ja ha complert amb la pena i ja pot sortir al carrer. Sí, és un tema que és bastant ampli a debatre a nivell social i a nivell, inclús a nivell jurídic legal, que els operadors jurídics són els que tenen, diguem-ne, més ampli ventall de poder opinar sobre aquest tipus de circumstància.
I aquí hi ha el nucli del debat. El sistema jurídic prioritza el dret a la llibertat un cop la pena s'ha complert, fins i tot si això pot generar inquietud social.
I, Yolanda, què és el que diuen els que treballen cara a cara amb els interns? És a dir, els que estan més en contacte amb ells. Ens estem referint, Yolanda, als funcionaris de presons. Què ens han dit?
Hem parlat amb el CESC, que forma part de la plataforma de funcionaris de presons, Marea Blava, i ens ha explicat que, d'entrada, el sistema penitenciari té com a objectiu la rehabilitació, però això no sempre es tradueix en resultat. Tal com expliquen els experts, la reinserció no depèn només dels recursos disponibles, sinó també de la voluntat de la persona interna.
Aquest senyor està a presó, compleix tota la condemna. Els esforços que es fan des de l'administració penitenciària per intentar reinsertar és una intenció, és una voluntat, és un mandat constitucional, sí. Però s'ha d'entendre com a mandat, com a intenció. No sempre el que es pretén s'aconsegueix.
D'acord.
I aquest seria un cas. Llavors, per tant, aquí els esforços que s'han fet per reinsertar aquesta persona ja han estat...
De fet, el CESC assegura que aquests casos no són excepcionals. El sistema està dissenyat perquè els interns passin per diferents graus abans de recuperar la llibertat, en un procés progressiu d'adaptació, podem dir. Quan aquest recorregut no es completa, sovint és perquè la persona no ha volgut o no ha pogut aprofitar les eines disponibles.
Tot aquell intern que no surti en llibertat des d'un tercer grau, des que hagi seguit tota la progressió, podríem entendre que sí, que és no fracàs del sistema penitenciari, possiblement fracàs de la persona que no ha aprofitat totes les oportunitats que li ofereix el sistema per rehabilitar-se.
I això s'hi suma un altre factor rellevant, la manca de recursos. Tot i que la població penitenciària ha augmentat a Catalunya, el nombre de professionals dedicats a la rehabilitació ha disminuït, fet que dificulta també l'acompanyament, especialment en casos complexos.
Gràcies, Yolanda. Per cert, ja que parlem de presons, però amb un altre ordre de coses, l'home que va confessar haver assassinat a trets el seu gendre el passat mes d'octubre a la ciutat de Lleida s'ha tret la vida a la seva cel·la a la presó de Ponent. El reclús tenia 78 anys, feia 8 mesos que estava ingressat al centre en situació de presó preventiva a l'espera de judici. Canviem d'arguments informatius, anem a parlar amb el sector educatiu. Com ha començat el 2026? Encara el conflicte latent. Conselleria d'Educació amb 4 sindicats, Ustec, Estec, el majoritari, Intersindical, professors de secundària i CGT, que mantenen un calendari de mobilitzacions. De cara a la setmana que ve, ni nivell parcial per Sant Jordi, però si no hi ha un acord, el mes de maig poden tornar les vagues. Però a més, ara hi ha un nou front inesperat. Si el govern de la Generalitat, la Conselleria d'Educació, obre ara un conflicte amb les direccions dels centres. I atenció, perquè hi ha directors que plantegen una advertència molt poc habitual. La possibilitat de dimissions en bloc a finals del curs si no es revisa el pacte educatiu. La clau en aquest cas seria, per part dels directors, les adjudicacions d'estiu, que són les destinacions provisionals dels docents. Són molts dels directors que consideren que aquesta norma normativa vulnera l'autonomia del centre i perjudica la seva feina. Anem a saludar el director d'un institut de Tarragona i, a més, president de l'Associació de Directors de Catalunya, que a hores d'ara s'adreça cap al Parlament de Catalunya per reunir-se amb diverses formacions polítiques i expressar el seu malestar. Jordi Satorra, benvingut aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Hola, bon migdia també.
Vostè és el director de l'Institut Antoni de Martí Francesc de Tarragona Ciutat i vostè me parla de que aquesta adjudicació de l'estiu vulnera l'autonomia dels centres. Per què la vulnera i on la vulnera, segons la seva opinió?
Bé, nosaltres el que fem és llegir la LEC. Nosaltres llegim la LEC i és el que s'ha fet fins ara, fins als últims, els últims 10 anys com a mínim. La LEC és del 2000, és una 2009, és una llei que s'aprova per consens i l'autonomia dels centres ve donada sobretot perquè la LEC diu que empara la capacitat dels centres educatius de poder intervenir en la plantilla, és a dir, en confirmar persones o definir places, el que es diu places perfilades, que a través d'una entrevista o a través de fórmules diverses puguis configurar una part de la plantilla. I això, que es desenvolupa en el decret d'autonomia de centre i el decret de direccions del 2010 i que s'acaba desenvolupant el decret de plantilles del 2014, el que fa és desenvolupar la llei i donar aquesta autonomia de centres. I ara la resolució d'adjudicacions i sobretot les negociacions que estan duent a terme i els acords de cara al curs que ve, el que fan és limitar absolutament aquesta capacitat legal i efectiva que tenim de prendre aquestes decisions en funció de la nostra autonomia de centre. D'aquí el que nosaltres entenem i hem presentat un recurs de reposició a la resolució d'adjudicacions d'estiu perquè entenem que s'està vulnerant el dret de les direccions que emanen d'una llei i un desenvolupament d'uns decrets de poder fer aquesta part d'intervenció sobre el personal, el professorat que ens arriba als centres.
Acabo, senyor Satorra. Part de directors de centres o alguns, fins i tot, estan parlant d'una advertència molt poc habitual si no s'arriba a un acord. La possibilitat de dimissions en bloc a final de curs si no es revisa el pacte educatiu signat amb els sindicats. És una mesura de pressió inèdita i bastant forta.
Sí, no, la tradició diu que els directors gairebé fem poques vagues, per dir-ho així, i som molt en aquest sentit molt disciplinat i sempre utilitzem els canals per reivindicar les nostres accions, però tot això veiem que tampoc no està sorgint cap efecte. Llavors, aquí hi ha un col·lectiu de professors, bàsicament de l'Assemblea de Barcelona, que no som nosaltres, però sí que traslladen aquesta pressió fins al màxim perquè consideren que ells, amb aquesta vulneració d'aquest atac a l'autonomia de centre, no són capaços de desenvolupar la tasca que tenen encomanada de forma correcta. I si no la poden desenvolupar, el que faran és, o es plantegen, de dimitir. Però també és veritat, hi ha una altra realitat que també ens arriba a nosaltres, dels nostres associats, és que hi ha gent que diu, jo, amb aquestes condicions, jo ja no vull treballar més de director. I pot passar el que passa en d'altres centres, que l'altre dia sortia un mitjà de comunicació també explicat, que cada vegada més, també comença a passar aquí, hi ha direccions que queden vacants. I llavors resulta que llavors la inspecció educativa ha de buscar un dels funcionaris que estan en el centre i anomenar-lo dit per un any. I això serà el desastre assegurat. Per què? Perquè si ningú es vol ficar de directors, si hi ha una mena de falta de confiança, de falta de capacitat de donar-nos aquesta autonomia de centre que nosaltres hem anat gestionant, d'acord a tots els governs que han anat gestionant fins ara aquests decrets, això pot provocar una situació que es dona ja en altres països, on hi ha una de les direccions perquè es considera que només és ja un lloc on només tindràs problemes i no hi ha cap manera de tirar endavant cap projecte educatiu.
Doncs estarem pendents del que passi amb el futur, amb les negociacions, amb les demandes, les reivindicacions, si hi ha canvis o no, perquè a hores d'ara l'escenari sí que és molt i molt conflictiu, amb una clau del sistema del benestar com són les escoles. Jordi Satorra, director de l'Institut Antoni de Martí Francesc de Tarragona, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per la difusió de les nostres necessitats. Gràcies.
I anem canviant de la publicitat, però després tornem amb més temes. Se prepara ja Sant Jordi, que se preveu doncs, de rècord, com sempre, tot i que el rècord ja és molt difícil. El carrer Pelai de Barcelona també és protagonista. Parlarem de Casals de Pere Tarrés i, a més, parlarem d'una nova activitat per persones més grans, el walking football. Tot això després de la publicitat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una setmana i Sant Jordi, el pròxim dijous de la setmana que ve. Barcelona ja prepara un Sant Jordi aquest any amb una important novetat. No hi ha la Rambla, a causa de les obres de reforma. La principal novetat és el trasllat de les parades d'aquest espai icònic amb altres jocs de Ciutat Vella, concretament el Portal de l'Àngel, la Plaça Nova i la Plaça de la Catedral fins a Via Laietana. D'altra banda, es continuarà amb l'espai al Passeig de Sant Joan dedicat a la literatura infantil i juvenil. Amb el conjunt de Catalunya, les previsions de Sant Jordi són similars. en quant a les vendes, fins a 7 milions de roses i 1,5 milió de llibres. I mentrestant, a Barcelona, però anem al carrer Pelai, també dins del centre neuràlgic de la capital catalana, Barcelona Oberta reclama reurbanitzar el carrer Pelai perquè aquest eix comercial sigui més verd i amable, Mar Puerto.
Els empresaris de la zona, agrupats en una associació que inclou una quarantena de comerços, hotels i negocis, han posat en marxa la campanya És l'hora de Pelai per reivindicar una reurbanització que equipari aquest carrer amb altres vies recentment reformades com la Via Laietana o la Rambla. La proposta passa per convertir Pelai en un espai més amable pels vianants, amb voreres més amples, zones verdes i espais d'estada, en una plataforma única amb trànsit reduït, tot plegat amb l'objectiu de millorar el confort urbà i reforçar el seu paper estratègic dins l'eix comercial del centre de Barcelona. Segons denuncien els comerciants, el carrer arrossega des de fa anys mancances estructurals en aspectes com el paviment, la il·luminació o l'ordenació de la mobilitat i consideren que no pot continuar sent percebut com un simple espai de pas desordenat. Per la seva banda, l'Ajuntament ha recollit la proposta i el regidor de Ciutat Vella, Albert Batller, s'ha mostrat favorable a repensar el futur del carrer i ha apuntat que aquesta actuació podria convertir-se en una de les grans obres del proper mandat. Així, la reforma de Pelai es planteja com l'última peça per completar la transformació urbanística d'aquesta zona clau de la ciutat en un projecte que busca equilibrar activitat comercial, mobilitat i qualitat de l'espai públic.
Gràcies, Marc. Sens dubte que el carrer Pelai és clau per la capital catalana. I hi ha aprenentatges que passen a l'aula, però que marquen tant o més que qualsevol assignatura. Però fora de l'aula també hi ha moltes coses. Aprendre a conviure, a fer amistats, a descobrir nous espais o simplement a sortir del barri. És el que ofereixen les activitats de lleure. Però per a molts infants, malauradament, amb necessitats educatives especials, aquesta porta continua pràcticament tancada, Yolanda Canales.
Segons alerta la Fundació Pere Tarrés, només un 20% d'aquests nens i nenes participa de manera habitual en activitats com casals, colònies o esport. Dit d'una altra manera, 8 de cada 10 en queden exclosos. Una xifra que posa en evidència que la inclusió en aquest àmbit encara és lluny de ser una realitat. El director adjunt de la Fundació, Rafael Ruiz de Gauna, alerta que quedar-ne fora pot tenir conseqüències a llarg termini en el desenvolupament dels infants.
El qui no té poder adquisitiu o qui té unes determinades condicions, difícil ho té per poder participar en aquestes activitats de lleure. I per això la Fundació Pere Tarrés inicia, diguem-ne, aquesta campanya que li hem dit Transforma el seu estiu, perquè quan més infants de tot tipus puguin participar en aquestes activitats pels valors educatius i de cohesió social que aporten.
Però la importància d'aquestes activitats va molt més enllà del lleure. Durant l'estiu, els infants desenvolupen habilitats socials, reforcen aprenentatges i eviten situacions d'aïllament.
Qui no participa en aquestes activitats de lleure és com si acabés perdent al llarg de la seva escolarització doncs 2 anys de presència, diguem-ne, educativa i de presència a l'aula.
A Catalunya ja són més de 3.000 centenaris, és a dir, 3.000 persones que ja superen els 100 anys. I la piràmide poblacional es llança un missatge clar. O ens movem o ens estanquem. Però què passa quan el cap et demana futbol? Un esport, doncs, de contacte físic, però on les cames ja no es permeten córrer. Doncs neix una revolució silenciosa a la gespa. Es diu walking football, futbol a peu, una modalitat que està aterrant estadis mítics com és el Narcís Sala de Sant Andreu. Per ser un estadi on aquest diumenge pot haver-hi un ascens amb un gran partit, Sant Andreu-Reus. A veure què passarà. Ricard Álvarez, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Ja veig que t'he tocat un tema d'aquests que t'agraden, el futbol. Eh?
Saps que m'agrada el futbol, a més local, no? Uh-huh. Per cert, tu quan tindràs 100 anys jugaràs al futbol walking, és sense córrer, sense contacte, sense pilotes altes, una manera de combatre la soledat i el sedentarisme a cop de bota, Ricard.
Doncs home, m'agradaria, ho signaria ara mateix ja. Mira, al barri de Sant Andreu el futbol ha deixat de ser una qüestió de velocitat per convertir-se en un motor de vida. L'Ivan Sánchez, que és coordinador del projecte Avis Gol, sap molt bé que la gespa pot ser la millor medicina, especialment quan la salut posa traves. Ell, que conviu amb una malaltia cerebral, ha trobat en aquesta modalitat la manera de seguir a peu de camp.
Jo estic actualment amb una malaltia cerebral i això a mi m'ha donat la possibilitat d'estar
involucrat en un projecte esportiu sense poder jugar. Jo he fet tota la vida esport i ara mateix no puc fer, i amb això puc estar involucrat.
Però el walking football no és només moure la pilota, és sobretot una xarxa de seguretat emocional per a gairebé una quarantena d'homes i dones que han trobat una nova llar sota els colors de la Unió Esportiva Sant Andreu. Aquí les regles són estrictes per garantir que ningú es quedi pel camí. Com deies, prohibit córrer, màxim 3 tocs i res de joc aeri, tot pensat per evitar lesions i fomentar el suport mutu entre companys que comparteixen molt més que un marcador.
Bueno, principalment és com una família, no? Tots ens recolzem, hi ha dies bons, hi ha dies dolents. El que no té un dolor de peu té dolor de cap. Tots ens entenem. Ens veiem, ens sabem quan un té un dia dolent i ens apoyem entre tots. És com, ja dic, és com una segona família.
Una secció més del club que demostra que quan hi ha voluntat, l'esport és capaç de vèncer qualsevol barrera generacional, Sergi.
Exacte. Ja et veig amb 100 anys sí. jugant, eh? Sí, jo seré espectador.
Bueno, mira, escolta, si els dos estem amb 100 anys a peu de camp
perfecte. O locutaré el partit. Ricard, gràcies, bon migdia.
Gràcies, Sergi.
I el que anem a fer a tot seguit és parlar amb un jugador. És a dir, com es juga, com s'ho passen... Manel Martí, bon migdia.
Bon dia.
Bé, Manel, per què la idea?
La idea aquesta és que, anem a veure, la gent, quan arribes a una edat determinada, la gent es deixa de fer coses. I això ha sigut un sistema de sortir-se de la vagància d'esta casa, la gent de la nostra, que ningú sap que això es va molt bé per l'estrès, per una sèrie de coses, de la gent de la nostra edat, me l'explico. A més, el més important, és la reunió, la pinya que es fa en el camp, bon ambient, te'n vas a fer la cervesa un cop acabat. Vull dir que per nosaltres això és molt.
I té aquest annexe d'un altre futbol, un futbol que juga caminant, en 3 tocs i on no hi ha contacte físic.
No hi ha contacte físic, no. O sigui, és com un rondo.
Per tant, no hi ha el risc de lesions.
No hi ha. Ojo. Aquí el tema principal és que n'hi ha uns que saben jugar la pilota i uns altres que no saben jugar tant la pilota. Llavors, pues ho fem tot en plan de conya. Tio, pam, no t'emprenyis, va, foli. M'explico? I això és el que fa que tinguem una unió molt important.
Home, jo crec que en aquest cas és una activitat on la tècnica és la clau, no?
La tècnica és la clau, clar. El que té un gol sempre tindrà. L'única cosa, ja et dic, repeteixo, l'ambient aquest, no el nostre, no, de qualsevol equip de rugby, resulta que tots tenen una cosa en comú. Per exemple, quan anem a jugar a un camp que no és el nostre, pues se'n reben amb una amistat enorme.
I aleshores, quants equips hi ha? És a dir, a Barcelona, per exemple, quants equips hi ha de World Cup Football?
Pues jo tinc comptats entre Sant Andreu, Hospitalet i tota la mandanga, jo tinc comptat 11.
I hi ha molta rivalitat?
No, bueno, ara comencem a jugar entre... O sigui, estem fent una petita lliga amistosa.
Fantàstic.
Però con idea de fer-lo més seriós la temporada pròxima.
I la majoria d'integrants són exfutbolistes, al seu cas? Vostè té una llarga carrera,
bueno,
futbol base del Barça...
Una part important són exjugadors.
Però, clar, però també poden jugar persones que no hagin jugat al futbol, no?
Clar. I, a més, juguen a nosaltres i tenen més afició i tenen més ganes. Perquè dius, escolta, Manel, tu, fem una foto amb tu. Posa't i va, que farem la foto. Vull dir que nosaltres som molt cordials entre nosaltres. I si ve una persona, ja et dic, que no ha jugat mai la pilota, que la pilota pensa que és quadrada, no, nen, que la pilota és rodona, coño.
Això és molt futbolero. I sense contacte físic, Manel, la passió del joc es manté?
Sí, la mateixa. de pagès. A veure, jo vaig a definir-te amb una cosa. El que és futbolero de tota la vida, jugar al walking no ens agrada. Juguem per què? Perquè, bueno, fem activitat, és un grup d'amics que fem la xerradeta un cop acabat anem a esmorzar, un cop acabat anem a dinar, i això és un ambient que això no es pot pagar en cèntims.
No es pot pagar, és la sociabilització. I són mediterranis i és importantíssim. Ens agraïm molt, doncs, d'escoltar a Manel Martí, exfutbolista, 67 anys, ara integrant d'un equip de walking football, el Sant Andreu, 11 clubs a Barcelona, estan fent partits amistosos i s'ho passen molt bé. I això també és una obligació, és sortir de casa, és fer amistats, en aquest cas amb una pilota, d'una manera diferent i sense el risc de lesions. Acabo. Per cert, hi ha àrbitre als partits o no?
Bueno, n'hi ha gent que estan preparades, que estan fent el curset d'àrbit i ho fa. Total, això ho fem nosaltres. Avui, eh?
Ja. Home, és que no hi ha faltes. Al no haver faltes, doncs ja no hi ha... Se trau moltíssim de la polèmica arbitral.
Exacte. M'entens? Però, bueno, nosaltres és com de l'època nostra, que sortíem del col·le, posem les motxilles i fem a la porteria, no?
Així és.
Oye, que això ha sigut un gol. Bueno, pues ha sigut un gol. Pues
així
no,
és.
Pues no.
I això ha donat el pal. I on estava el pal?
Eh?
I això ha donat el pal, no? Aquella jugada que es ficàvem a les porteries si es donaven el pal o no.
Sí. Estava quedant a travessar i tu.
Exacte. Manel, ha estat una injecció d'optimisme la seva entrada aquí al migdia de Copa Catalunya d'Andorra, que li agraeixo moltíssim. La clau, la sociabilització, que pot arribar amb tot, en clubs de lectura, en clubs de ball, en clubs de cinema, en clubs amb aquesta casa esportius i també amb aquesta activitat, el walking football, futbol a peu. Gràcies, Manel, una abraçada molt forta, bon migdia.
A vos, i encantat de conèixer.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
I d'aquí 8 minuts, jo ja estic atent, eh? Cada migdia, Esports Cope, aquesta última hora. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs avui tocarà parlar de l'eliminació del Real Madrid a la Champions. Va caure a Múnich per 4-3, tot i que el Real Madrid va ser capaç d'igualar l'eliminatòria en 3 ocasions. Es va avançar 0-1, 1-2, 2-3, però va arribar a 5 minuts del final una controvertida expulsió de Camavinga i finalment el Bayern de Múnich es va acabar imposant. Parlarem d'aquesta situació. La situació del Real Madrid, que ho té molt difícil també a la Lliga, va camí de tancar la seva segona temporada en blanc, en parlarem. Les semifinals de la Champions, per tant, han quedat definides, seran PSG, Bayern de Múnich i Atlètic de Madrid, Arsenal. Avui també, Sergi, parlarem molt de bàsquet. La cara és l'Uni Girona, que està a les semifinals de l'Eurolliga. Ahir es va imposar en quarts de final al Venècia 70-64. La penya ha caigut a Atenes, va caure a Atenes 72-67 davant l'EK, per tant es queda fora de la Final Four de la Champions de Badalona. I demà el Barça té una autèntica final al Palau del Bayern de Múnich per entrar al play-in de l'Eurolliga. Hem quedat per parlar-ne amb el jugador del Barça de bàsquet, Juan Núñez. I també pendents, evidentment, d'una nova jornada del Godó. Avui es completen els vuitens de final.
Doncs un minut, com sempre, molt, molt, molt interessant. Estic com a oient. Fins ara.
Fins ara, Sergi, gràcies. Gràcies.
Arriba Línia Cope, a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports Cope, amb Joan Batllori.